la gent, no?
Per Merlí.
Per Merlí, clar, a veure què farà, si més o menys serà divertida, ja no arribarà segurament al nivell d'en Merlí, però esperaven, aviam si serà divertida, aviam què passarà. Però, esclar, no, mica...
El primer capítol va ser una audiència brutal, perquè ja t'he dit que agafaven tot allò d'en Merlí. Ara, després ja van anar baixant.
Clar,
ara estan a 200...
Ara ha arribat allà abajo, que també els hi fa la competència, perquè hi ha gent...
Sí, ara per costes allà abajo, mira, hi ha gent que està més enganxada allà abajo... I, clar, el dilluns hi ha força competència el dilluns. Després hi ha gent que els agrada lo de les modistes, els maestros de la costura, i s'han de repartir l'audiència entre tots. Ja,
molt bé, Nori.
Ho deixem aquí,
avui.
Bueno, doncs, mira, fins avui, fins aquest dimecres, res més. Adéu-siau i bona sort.
Pues vinga, fins la setmana que ve. Tot allò que comença té un final, i posem el punt i final avui tots aquests temes que hem tractat, aquestes dues hores de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Continuem, no se'n vagin, sobretot no se'n vagin, perquè ara ve l'informatiu que ens portarà l'Abel, i després l'alcaldia, poden dir la seva, a través del 972771000 o el 627405399, el nostre número de WhatsApp. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia i per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
Dissabte 14 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, trobades de música mediterrània. Clara Peia, Oceanes. La Mar Mediterrània s'escriu amb veu de dona, i les 13 trobades de música mediterrània volen reivindicar la seva feminitat amb aquest concert, Oceanes, de Clara Peia. Dissabte 14 d'abril a les 9 de vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Ja s'han posat en marxa les quartes jornades de l'aula a la taula, una activitat del Maram que busca acostar el peix als joves. Hi participen els alumnes de tercer d'ESO de l'institut, que aprenen les propietats del peix i les moltes possibilitats que hi ha a l'hora de cuinar-lo. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimecres 11 del mes d'abril. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. A l'informatiu d'avui parlarem també del tercer intent del Ministeri de Defensa de vendre's el solar, del qual encara disposa la clota de l'Escala. Parlarem del col·lectiu Sol Gat, que ha convocat una xerrada informativa per conscienciar la població sobre la necessitat de no abandonar cries de gat al carrer. Parlarem de la penúltima de les conferències del Centre d'Estudis Escalencs, i també en l'apartat esportiu escoltarem a Gerard Marín, que lamenta la suspensió de la Barcelona World Race, on volia participar i tenia pràcticament tot a punt per participar-hi en l'edició vinent, la que havia de començar el 2019. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu que ara mateix comencem. I el comencem amb el tema que destacàvem a la portada, les quartes jornades de l'aula a la taula, on hi participen alumnes de tercer d'ESO de l'institut, a l'hora de conèixer propietats del peix, possibilitats que hi ha de cuinar-lo i crear hàbits de consum, especialment en una edat molt propícia a no tenir-hi precisament massa amistat. Obrim el contingut amb aquesta crònica que ens hi aporta Miquel Pagès.
El Maram acull un any més les jornades de l'aula a la taula, que arriben a la quarta edició i que tenen per objectiu introduir el peix a la dieta dels joves. Es tracta d'una col·laboració del mateix Maram amb l'Institut El Pedró, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Escala i el DipSalut de la Diputació de Girona. Hi participen joves de tercer d'ESO, que primer assisteixen a una sessió teòrica en la que treballen els bons hàbits alimentaris i en com dur una dieta sana i equilibrada. Acte seguit és l'hora de la pràctica, on es mostren petits trucs per netejar, tallar i conservar el peix i després aprenen a cuinar-lo de diferents maneres. El peix és un producte molt saludable, amb moltes proteïnes, fàcil de digerir i ric en omega-3, minerals i vitamines. Un dels problemes que es troben les famílies és la dificultat a l'hora d'introduir-lo a la dieta familiar. De l'aula a la taula vol revertir aquesta situació. Biel Gavaldà, cuiner del projecte.
Intentem entrar en aquesta edat en què sembla que els alumnes ja comencen a preparar-se el peix, a cuinar-se el seu dinar a casa, al sortir de l'institut, una edat en què ja comencen a ser responsables moltes vegades, doncs introduir aquest aliment en la seva dieta com una cosa habitual, perquè sovint el que ens passa és que ells mateixos, quan arriben en aquest taller, descobreixen les maneres infinites de cuinar el peix que fins ara no les havien vist i que els hi resulta molt més atractiu del que fins ara havien fet i que fins i tot són receptes que a casa ells sols es poden preparar sense haver de fer grans filigranes i invertir molt de temps. Llavors procurem això, que sortir més enllà del peix arrebossat de tota la vida, de les coses clàssiques que els hi fan sempre i intentar buscar més aviat unes receptes lleugeres, diferents i que resultin més amenes.
A més d'aprendre a cuinar el peix, les jornades s'aprofiten per ensenyar bons hàbits a la cuina, amb coses ben senzilles, com saber agafar un ganivet per no tallar-se.
Els bons hàbits a l'hora de treballar dintre d'una cuina són molt importants per organitzar-se i a la llarga serveixen per moltes més coses en la vida. És una mica fer servir el sentit comú, que ells no el tenen despert en aquest àmbit i que quan els hi vas explicant com no tallar-se, perquè a vegades a casa un dels grans problemes que els hi posen els pares a l'hora d'espavilar-se sols és el fer servir eines que desconeixen i que són perilloses. Pues fer generar uns bons hàbits de treball.
Des de l'àrea d'educació, l'Ajuntament aposta clarament per l'activitat. Mariona Muñoz, regidora d'Educació.
Al final són projectes educatius, no?, que el que fan és fomentar el consum del peix en els joves i potenciar, doncs, el que és l'alimentació saludable. Moltes vegades, doncs, aquest jovent, no?, 14 anys, és una edat idònia en què presentar-se aquest tipus de projectes, perquè comencen a ser autònoms i a cuinar-se els seus propis plats i normalment no contemplen el peix com a primera opció. No? Per tant, doncs, bueno, fomentar això, el peix que tenim aquí a l'Escala.
Pel que fa al Maram, s'explica que cal introduir el peix fresc als joves. Roser Güell, presidenta de la Confraria de Pescadors.
La veritat és que si continua de la manera que estan anant ara, que només la mainada volen congelats i no volen peix amb espina, ho tenim molt malament nosaltres com a pescadors, eh? Però bueno, esperem que amb tallers d'aquests es pugui tornar a reactivar el que era el peix antigament, fa uns anys.
Per l'Institut l'activitat és molt interessant, ja que tracta temes de salut i de productes de proximitat. Gerard Jornet és professor de tercer d'ESO a l'Institut.
Bueno, en principi és una bona manera d'oferir les coses que tenen aquí l'Escala a prop, que és sobretot el tema del peix. També fan una mica d'introducció en el tema de la nutrició. Molts ja comencen a cuinar, molts ja cuiden alguns germans i ja saben més o menys quatre coses bàsiques de cuina, però bueno, és una bona iniciació primera per a conèixer una mica més la cuina, per a conèixer el producte local i bueno, ja que estan aquí l'Escala i tenen molt de peix i molts de pescadors, bueno, aprofitar-ho una mica.
Tercer intent del Ministeri de Defensa de vendre's el solar de la Clota a l'Escala. L'Institut d'Habitatge del Ministeri convoca una subhasta triple per al dia 25 d'abril. El preu de sortida més alt s'enfilarà fins als 2.200.000 euros. El més baix, prop d'1.600.000. L'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa ha convocat una subhasta amb l'objectiu de vendre's el solar de 9.100 metres quadrats que el Ministeri posseix al sector de la Clota. Es tracta d'un solar que, amb normativa urbanística local actual, té una edificabilitat de 9.300 metres quadrats, que està qualificat de sòl urbà amb compatibilitat per a ser destinat a usos hotelers. L'INVIET, que és la sigla en espanyol de l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament, ja havia intentat despendre's d'aquesta finca als anys 2015 i 2016. Però les successives subhastes van quedar desertes. Ara es fa un tercer intent amb el sistema anomenat de triple venda. Això és, en una primera subhasta hi haurà un preu de sortida d'uns 2,2 milions d'euros. Si cap postor superés aquesta xifra, s'activaria un segon procediment amb un preu mínim un 15% més barat. Això seria poc més d'1.800.000 euros. Si tampoc hi hagués adjudicatari, encara s'activaria una tercera volta, una tercera subhasta, llavors per 1.580.000 euros. Avui era el dia límit per presentar ofertes. La subhasta, o subhastes, es faran a la seu de l'Inviet, al carrer Isaac Peral número 2032, a Madrid. En cas que finalment sortís un comprador, l'adjudicació de la finca es faria en el termini màxim d'un mes. La finca en qüestió és l'última peça del retorn dels antics terrenys militars a la població. L'any 2012, Ajuntament i Inviet ja van pactar la compra-venda de 123.000 metres quadrats a les Planasses, al sector de la Clota i els Brancs, llavors per un valor de 193.000 euros, un acord que en el seu moment va ser considerat d'històric, ja que el passatge enllaça amb el Parc Natural del Montgrí. L'operació es concretava després que el consistori hagués canviat la qualificació del solar, que passava a ser no urbanitzable. Aquell any també es va concretar la permuta que convertia l'exèrcit en propietari de la finca que ara es vol vendre, una finca de 9.142 metres quadrats. Divendres passat, el Museu de l'Anxova i de la Sal va acollir la penúltima de les conferències de les jornades del Centre d'Estudis Escalencs. En aquesta ocasió es va parlar de la creació de la Cambra Agrícola de l'Empordà, un model que en el seu moment es va copiar a tot el país i que l'Escala va tenir la seva seu també. La xerrada es va basar en el llibre que ressegueix la història d'aquesta entitat. Ens n'explica els detalls Berta Maspoc.
Dos dels tres autors del llibre Cambra Agrícola de l'Empordà, Arquitectura, Economia i Societat, l'exalcalde de Figueres Joan Armenguer i l'historiador Albert Estar, van presentar divendres el volum al Museu de l'Anxovi de la Sal. A l'acte hi va faltar el tercer autor, l'arquitecte Joan Falgueres. El llibre, publicat per Brau Edicions, analitza les vessants arquitectònica, econòmica i social de la Cambra Agrícola de l'Empordà. Aquesta institució fou creada per sectors de la burgesia agrària empordanesa per respondre a les seves necessitats econòmiques i al seu projecte polític. El model s'expandí fora de l'Empordà. Escoltem a Joan Armenguer i a Albert Estar.
Aquest llibre és una història incompleta. És un llibre obert. Jo dic que és incompleta perquè d'aquesta institució no s'ha preservat cap arxiu. I és una història que l'hem refet a través del butlletí de la cambra i a través de l'hemeroteca. Però és una història molt rica i que n'estem convençuts que queden encara moltes parts per descobrir i redescobrir. I sobretot, com deia, és un llibre obert perquè en la vintena de presentacions que hem fet i sobretot en aquells pobles i en aquells municipis on la cambra hi va deixar una petjada i va tenir una influència, hem buscat o hem provocat doncs, que des del mateix municipi s'investigués, es busqués o hi ha la presència de la cambra agrícola o bé els seus successors, com és aquest cas el que ha fet en Jaume Badies amb la cambra agrària de l'Escala.
Per què neixen les cambres en aquell moment? A l'Empordà de l'últim terç del segle XIX hi ha bàsicament dues crisis. La crisi de la filoxera, molt coneguda pel tema del vi. La vinya era un dels motors de l'economia agrícola i de l'economia en general empordanesa. I de l'altre, un fenomen més global, allò que ara en diguem la globalització, que ja començava en aquella època o fins tot abans, que era l'arribada de molts productes a Europa, a tota Europa, no només a l'Empordà, lògicament, agrícoles d'altres llocs on tenien uns costos de producció molt més baixos que la península o que la resta del continent. No? Però és que, a més, els seus treballadors tenien problemes econòmics, cosa que els hi podia suposar que hi hagués brots revolucionaris, per dir-ho així. No? Començaven a aparèixer petits moviments sindicals. Per tant, van haver d'agafar el toro per les banyes i van començar a decidir què fer políticament i, per tant, què fer socialment. Van crear aquesta cambra, entre altres coses, per això que deia, per millorar el seu producte agrari, però també per seguir controlant l'economia de la comarca. el PIB de la comarca era un PIB agrari, i per tant aquells que dominaven la terra, que controlaven la terra des de feia dècades, volien seguir dirigint el país. Quina millor idea que crear una entitat on hi hagin els terratinents, els jornalers, els masovers i tothom.
Aquesta era la penúltima de les xerrades programades en les novenes jornades del Centre d'Estudis Escalencs. I la presentació del llibre es va complementar amb una explicació sobre la cambra agrària de l'Escala, a càrrec de l'arqueòleg Jaume Badies.
Bàsicament, el gruix de dels documents que hi ha ens porten des de l'any 44 fins a la dissolució de les càmeres, que és l'any 93, i tota la informació és aquest període. Primer moment d'organització agrària que podem veure les cares a l'any 1900, quan en Josep Maria Oliveres és elegit com a corresponsal de la Cambra Agrària de l'Empordà, i gràcies a la informació facilitada pel senyor Bruguera, tenim, bueno, sabem que va aparèixer aquest nom en aquest butlletí de l'any 1902, i després, precisament el 1902, aquesta notícia que fa referència. Quan va venir una comissió de la Cambra des de Figueres a visitar el que havia passat amb els aiguats de l'any 1902, que va afectar bàsicament la zona de Cinc Claus. I acaba aquesta notícia en el butlletí parlant de Torroella i l'Escala, que van ser els dos llocs que van visitar aquell dia, com a firmes baluartes de la Càmera Agrícola de l'Empordà.
Divendres vinent, a les 7 de la tarda, tindrà lloc l'últim acte programat en el marc de les jornades. Consistirà en la presentació dels projectes Apadrinem Escultures i la xarxa Xargay, amb motiu del 90è aniversari del naixement de l'escultora Emília Xargay. L'acte anirà a càrrec de Dolors Reig, presidenta d'Amics de la UNESCO de Girona.
El col·lectiu Sol Gat l'Escala convoca una xerrada informativa per conscienciar sobre la necessitat de no abandonar cries de gats al carrer. En 10 anys d'existència, Sol Gat ha aconseguit gestionar comunitats de gats arreu del municipi. Ara arriba la primavera, ara comença la temporada de cria i ara comencen a sortir els problemes per a aquells que s'estimen els gats, per a aquells que formen part, per exemple, del col·lectiu Sol Gat. L'arribada de la primavera és temps d'aparellament de gats i, associat a això, a la cria de camades que no sempre reben una bona atenció. Des d'entitats com a Sol Gat, això es té molt present i s'activen tots els seus recursos per poder donar atenció a aquells animals que són abandonats al carrer. Rosa Solés, presidenta de Sol Gat l'Escala.
Ara comencem una altra vegada amb les camades petites, vull dir que els nascuts que ens anem trobant i els agafarem quan ja tinguin un meset, o sobretot els abandonaments que han criat els gats de particulars i els deixen al carrer perquè no els vol cuidar.
Per atenuar aquest problema cal sempre més conscienciació de la població i la solució passa també per l'esterilització dels exemplars adults.
Acabem de començar. L'any passat va ser molt dura. Esperem que aquest any sigui una mica més tranquil·leta, també perquè hem fet molta feina esterilitzant. Encara estem esterilitzant gates que estan prenyades i això evita camades, almenys al carrer.
Per fer-ne difusió i per fer créixer la conscienciació envers el tema, Sol Gat ha convocat una xerrada divulgativa a la sala d'actes de l'Ajuntament, demà a les 8 del vespre.
El que volem és explicar la feina que fem, que s'anomena aplicar el programa CERC de captura, esterilització i retorn, que és la gestió de gats del carrer. I el que volia fer és portes obertes a tothom i explicar què és el que fem, per què ho fem i sobretot els resultats, que realment és l'única manera de tenir menys gat al carrer, menys molèsties per als veïns i tothom una mica més contents. A veure, pot ser una mica de refrescament i formació per als alimentadors que ja ens ajuden o els amants dels gats, però sobretot aquesta gent que té problemes de gats, que no sap el que estem fent, doncs és una oportunitat per entendre que hi ha solucions, encara que no sigui la més ràpida o la més fantàstica, però hi ha la solució, que és l'aplicació del programa CERC. I també convidats a diversos ajuntaments on no tenen associacions per si volen venir i començar a aplicar aquest programa al seu nivell.
Sol Gat compleix enguany 10 anys d'existència, una efemèrides que es vol commemorar, si bé a hores d'ara encara s'ha de concretar en quina data i en quin format. I en l'apartat esportiu avui escoltem la veu de Gerard Marín, com lamenta la suspensió de la Barcelona World Race. L'escalengo tenia pràcticament tot a punt per a l'edició 2019, però no tanca les portes a participar en la de 2022 si es convoca. Ens ho explica Ivan García.
El regatista escalenc Gerard Marino tenia tot lligat per competir el 2019 a la Barcelona World Race. Tenia tancat el company, l'italià Giancarlo, i el projecte estava molt avançat. Marín també ens explicava que la suspensió de la Volta al Món no l'ha sorprès.
És una llàstima. En el meu cas, per exemple, jo tenia ja un equip molt ben definit amb en Giancarlo, que era un company italià, que tenia, ell tenia patrocinador, a mi em faltava una part que ja tenia bastant encaminada, i realment era un projecte que estava, bueno, a molt poc temps de que sortís a llum, no?
La pròxima edició de la Barcelona World Race serà el 2022. No tanca les portes de participar-hi.
Si es celebra, ho intentaré. El que passa és que, sincerament, la meva sensació personal és que el 2022 serà molt difícil refutar la regata. Vull dir, aquí no és només que la Barcelona World Race digui vull muntar la regata i fer-la, sinó és que la classe IMO que estigui d'acord amb el 2022 fer una regata a Barcelona, que els equips la puguin venir, i clar, ara mateix hi ha equips que ja estan preparant la regata, buscaran alternatives, i aquestes alternatives, si poden omplir el forat del calendari en un altre lloc, és molt difícil que tornin a Barcelona. Jo crec que això, jo no hi confio.
Recordem que Marina ha participat en dues voltes al món. En la darrera edició va quedar tercer. En els pròxims dies s'acabarà de definir si s'aprova un nou projecte liderat per Anna Corbella i Guillermo Altadill.
Obrim a partir d'aquí l'agenda d'activitats, recordatori de tot allò que hi ha programat a l'escala pels propers dies, entre avui i diumenge. Som dimecres i tots els dimecres al vespre hi ha una sortida de running, una sortida a córrer. Per a tots els nivells, per a totes les edats, per a tots els estats de forma. Punt de partida 8 del vespre a la plaça de les Escoles. És una iniciativa del Club d'Atletisme a l'Escala Empúries Flama 91. Demà dijous parlem de l'antic cafè filosòfic, una de les iniciatives de la Biblioteca Víctor Català, a 6:45 de la tarda. Al vespre, a les 8, i a la sala d'actes de l'Ajuntament, hi ha convocada la xerrada divulgativa sobre les comunitats de gats de carrer a càrrec de l'associació Solgat. Divendres a les 7 del vespre, l'última sessió de les jornades del Centre d'Estudis Escalencs, presentació del projecte Apadrinem Escultures i presentació de la xarxa Emília Xargay amb motiu del 90è aniversari del naixement de l'escultora. A càrrec, anirà aquesta presentació, a càrrec Dolors Reig, presidenta d'Amics de la UNESCO de Girona. Es farà al Museu de l'Anxova i de la Sal. I també divendres al vespre, en aquest cas a 8:45, a la sala d'actes de l'Ajuntament, presentació del projecte Àncora, lligat amb el Pla de Barris. Presentació del projecte Àncora, per donar servei a persones que viuen soles, al nucli antic, i també presentació dels resultats i conclusions de l'enquesta Porta a Porta que es va fer fa una colla de setmanes. Lligat amb la presentació de l'Apadrinem Escultures, l'endemà dissabte hi ha un itinerari escultòric i literari per l'Escala. Serà l'última activitat de les jornades del Centre d'Estudis Escalencs. Punt de trobada al Museu de l'Anxovi de la Sal, 10 del matí. A les 11, emporta't al parc a casa, al Parc de les Olors, un taller que consistirà en plantar o sembrar plantes aromàtiques, medicinals i culinàries per poder gaudir de les seves virtuts i propietats a casa mateix. 11:45, tant dissabte com diumenge, visita romana al Museu d'Empúries. 7 de la tarda de dissabte, intercanvi coral entre el Cor Indica i el Cor GDB, un bon concert conjunt a l'església de Sant Martí d'Empúries. Ja diumenge, tasta amb personalitat, amb l'escriptor i periodista Martí Gironell, dins el marc del Festival Vívit, Festival de Vi i de la Ruta D.O. Empordà. Una visita a la ciutat grecoromana d'Empúries, tot seguit, Martí Gironell ofereix un tast en el que l'escriptor explica el motiu de la seva elecció de vins i fa un recorregut per les seves novel·les en presència del vi i un tast d'anxoves de l'Escala. Al migdia de diumenge, visita al port a les 12 a iniciativa del Maram, Centre d'Interpretació del Peix. A la 1, concert a l'Octopus amb Jofre Fiter Trio. A les 6:45, el ball de tarda setmanal al Casal del Jubilat, Jardí del Padró. I no oblidem en aquest recull d'agenda les exposicions fins al 3 de juny, Rafael Ramis, pintor de marines i paisatges a l'Alfolí de la Sal. Fins al 6 de juliol, Play Històries, exposició temporal al Museu d'Empúries. Fins al 31 de desembre, el Fluvià, tres comarques i un riu, al Museu de l'Anxova i de la Sal. Completem informatiu encara amb el temps. Avui ha estat un dia de pluja. Pluja intensa aquesta nit i bona part del matí. Cap on ha d'evolucionar tot plegat? Deixem que ens ho expliqui el nostre meteoròleg particular, en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. Avui sí que ha arribat la pluja, i molt abundant als indrets on precisament feia més falta. Aquí a l'Escala hem superat de llarg els 20 litres per metre quadrat, però a la Garrotxa i a les Alberes han recollit quantitats superiors als 50 litres i puntualment per sobre els 100 litres per metre quadrat. Aquesta pluja ha fet revindre el Fluvià i la Muga i sobretot anirà d'allò més bé per anar omplint a l'embassament de Boadella, que és el que ens mantenia més al marge de la tendència a l'alça general. En el que va d'hivern i inicis de primavera, al nord de l'Alt Empordà, no és de les zones de les que ha rebut més pluja. Per tant, una ploguda de primavera molt i molt beneficiosa. Avui dimecres, com diem, un dia passat per aigua. Sobretot ha estat durant la matinada, durant el matí i fins a migdia. A partir de migdia quedarà un panorama més variable, fins i tot amb alguna ullada de sol. A la nit, però, es tornarà a tapar i esperem de nou algun ruixat o algun plogim. La pluja, que aguantarà fins a mig matí, pot ser puntualment intensa. Ambient avui molt humit i més fresc, temperatura màxima que no passarà dels 13 a 15 graus i mínima que es quedarà al voltant dels 10 als 12. Es mantindrà el xaloc fort fins a mig matí. Durant la matinada i matí ha bufat amb cops per sobre dels 70 km per hora. A partir de migdia anirà girant cap a migjorn de força 4-6, aguantarà tota la tarda i al vespre i nit tornarà a girar cap a llevant fluix. A la mar tindrem maregassa tot el dia, amb tràgol de xaloc que superarà els 2,5 metres d'alçada, sobretot fora de la protecció de la línia de la costa. Demà dijous ens espera un cel ennuvolat de matinada i primera hora del matí, encara amb algun plogim o pluja feble de matinada. Al matí els núvols aniran marxant i quedarà un panorama força variable, amb moltes estones de sol. Ara bé, a la tarda tornaran a créixer nuvolades, carta que acabin donant alguna gotellada, molt més probable cap a l'interior que no pas a primera línia de costa. Demà la temperatura màxima entre els 14 i els 16 graus i la mínima entre els 8 i els 10. Bufarà mestral fluix de matinada, calmant al matí, i girant el garbí a migdia. A la tarda es bufarà garbí de força 3-4, que es mantindrà fins a última hora. I a la mar tindrem maró des de la matinada fins a mig matí, baixant a marejol a migdia i tarda. El tràgol de xaloc anirà baixant progressivament amb el pas de les hores. Del metre i mig d'alçada durant la matinada passarem al mig metre a partir de la tarda. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Molta meteo, Sergi, gràcies. Fins demà. Després del temps, tanquem informatiu a l'edició d'aquest dimecres. Hem parlat de l'aula a la taula, les quartes jornades proposades a Palmaram i que segueixen alumnes de tercer d'ESO de l'Institut per aprendre les propietats del peix i les possibilitats que hi ha de cuinar-lo. Ens hem fet ressò també del tercer intent del Ministeri de Defensa per vendre's el solar de la seva propietat a la Clota. Hem parlat de la xerrada informativa convocada pel col·lectiu Solgat, de les conferències del Centre d'Estudis Escalencs aquest divendres vinent, l'última, o també de la suspensió o conseqüències de la suspensió de la Barcelona World Race a l'Escala. I és que l'escalenc Gerard Marín ho tenia pràcticament tot a punt per a l'edició 2019 i haurà de desfer les maletes. No tanca, però, les portes a participar a l'edició de 2022 si acaba convocant-se. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral han completat aquesta edició de l'informatiu. En breus instants continuem en clau local. Obrim el suplement Alcaldia en directe amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Amb el telèfon obert, la participació dels oients. 972-77-1000, on ens podeu enviar també un missatge, si ho preferiu, un missatge de WhatsApp al 627-40-53-99. L'informatiu torna demà, com sempre, a la 1, a les 7, i reemissió també a la mitjanit. Podeu seguir-nos també a través del web en radiolescala.cat, opció online o l'opció podcast. Hi trobareu tots els continguts dels programes d'àmbit local emesos per aquesta sintonia. A totes i a tots!